Doncs sapa que avui és el dia dels drets humans, avui 10 de desembre, i també és el Dia Internacional dels Drets dels Animals. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, eh? Portes d'un nou cap de setmana, si vas fer el cap de setmana passat llarg, però llarg del tot, el de fins dimecres, doncs mira, ja tornes a estar a les portes d'un nou cap de setmana, que per cert, hores d'ara, transitant almenys a la ciutat de Lleida amb 15 graus. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, que ens explicarà quina és la previsió per avui i de cara al cap de setmana, que ja t'avanço que a nivell del Pirineu arriba neu, o està arribant neu, de fet. Ara en parlarem. També farem una darrera hora, buscarem la darrera hora informativa. Estarà nosaltres el Jordi Sitjà per parlar de l'agenda d'esports del cap de setmana. Marxarem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb l'Andrés Rodríguez, per parlar de música en viu i en directe i també per escoltar el seu Melo Malo. I parlarem de llibres. Avui cap a la una ens hi plantem amb la llibrera i amb la Anabel Ramos, ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, també aconselladora de llibres. Amb tot això ens plantarem a la una, com et deia. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine. Torna a estar amb nosaltres la Laura González. Ja a dos quarts de dues ja l'Espai Groc, on et rematem l'agenda amb tantes propostes com existeixen, doncs, del món dels espectacles, de les arts escèniques, de la música i de la cultura en general. En fi, que aquest és el nostre menú, per avui, des d'ara fins a arribar a les dues des de Lleida. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Deia que arribava neu. Ja ha arribat, potser, eh?
Sí, sí.
Ja ha estat arribant.
El que passa que al llarg de la nit la cota de neu ha oscil·lat, ha variat molt, eh? Des de com de nevar cotes molt baixes, ha pujat una mica a alguns, no a tot arreu, és a dir, perquè a les baix, si trobava aire fred enclotat, doncs nevava, llavors no, a cotes altes sí que ha fet neu, entre ahir i el que portem d'avui, alguna estació meteorològica a més de 2.300 metres ja acumula 97 centímetres, per exemple, es fot 2.589 centímetres de neu, a Viella i Arties, aquestes zones que ha variat pluja i neu, només el podem donar en litres per metre quadrat, Viella 77 o Arties 80, de la qual bona part ha sigut en forma de neu. Fins i tot en Bossòs, que és la part més baixa, del gran 70, és la cara nord està rebent la zona del nord del Pallars Sobirà, Tavescan, les cotes altes està rebent una quantitat de neu amb vents molt forts. Jo desconec en aquests moments com estan les estacions d'esquí en les parts altes, però me temo que alguna haurà tingut que tancar les parts altes com a mínim. I després refer aquestes acumulacions de neu, perquè el vent encara tirarà de les cotes altes la neu a les més baixes i tindran feina a fer a repartir la neu per tota l'estació d'esquí. A Lleida, a la resta, a la meitat sud de Lleida, està bufant un vent molt fort, el més fort de que portem del mes de desembre. Hem de dir que desembre només portem 10 dies i 7 han sigut ventosos.
Sí.
És el mes ja, només perquè tenen 10, i és el mes més ventós de l'any.
De moment sí, ja.
Enguany no havia bufat tan seguit el vent, 7 dies de 10, com l'està fent ara al mes de desembre.
Per cert, Armando, dic, hores d'ara, en 15 graus a la ciutat de Lleida, és una temperatura, podem dir, anormalment alta per les dates que estem?
Una mica més alta, no anormal. Anormal seria que arribés a 20,
sí,
que algun cop ho ha fet. Però ja el dia 3 van arribar a 15. Clar, només poden arribar a temperatures molt altes quan bufa vent de ponent, al mes de desembre. Al mes de desembre, en aquest cas, no és tan càlid com altres vegades. Però, clar, els cops de vent que estan arribant a Lleida són molts cops per sobre de 60, algú per sobre de 70 i un que ha arribat a 75 km per hora.
Déu-n'hi-do.
És la ratxa més forta des de l'11 d'agost.
Sí, sí, sí.
Que en una tempesta van arribar puntualment, no tot el dia. El que passa és que porten 7 dies ventosos i en algunes xarxes socials...
Armando, de manera breu, el cap de setmana baixen les temperatures?
Demà dissabte, encara pel matí nevarà la cara nord del Pirineu, a gairebé totes les cotes, anirà fluixant la nevada a mesura que avance dissabte, bufarà el vent encara, però no tant, anirà fluixant, a la tarda de dissabte ja fluixaria força el vent del sol, perquè desde la cara, desde el Prepirineo fins al sud de Lleida, mentre que la cara nord del Pirineu estarà ja tapat. Per arribar un diumenge que per fi arribaria la tranquil·litat atmosfèrica, bueno, en l'arribada d'un anticicló, predomini del sol, encara li costarà formar-se les boires, tot i que pot haver alguna boira alta, baixa, al Misegre o nord de la plana de Lleida, i predomini més del sol. I encetarem una tongada de dies anticiclònics.
Ja m'has deixat una mica més tranquil.
Amb predomini del sol, però amb algunes boires més o menys persistents a la Vall del Segre i a les zones habituals del mes de desembre, que ja tothom...
Jo també et diré que de vent ja en tinc prou, i si l'absència de vent ha de fer venir la boira, doncs mira, què hi farem? Una mica de tot, eh? Vent fins ara i potser arriba la boira.
Potser no serà tanta boira com podia ser, perquè el vent ha eixugat molt la superfície terrestre, però bueno, entren el mes de desembre, que ja sapiguen o vent o boira, i entremig un dia de transició, que segur que serà el diumenge.
Doncs Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Ens n'anem directes a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert que, degut a la meteorologia, per exemple, tenim la carretera d'accés al Pla de Beret des de l'inici fins al quilòmetre 4 amb obligatorietat de cadenes, però des del quilòmetre 4 fins al quilòmetre 9 està tallada. La C-28, el port de la Bonaigua, està tallada des del quilòmetre 37,12 fins al 56,70. A la mateixa C-28, del quilòmetre 56 fins al 60, obligatori cadenes. I ja sabeu que la Nacional 141 segueix tallada. Per cert, que això ho avançàvem ahir, i els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori que va haver a l'Institut Samuel Giligaia de Lleida durant el pont i que va obligar a suspendre, per exemple, ahir les classes de batxillerat. La directora del centre calcula que els lladres hi van accedir dilluns, ja que van trencar els fusibles i va marxar la llum. L'empresa de l'alarma, però, no els va avisar d'aquest fet i l'alarma no va sonar. Diu la directora que ha estat bastant greu i els Mossos van haver de presentar les dues zones afectades, a la planta de baix i a la primera planta, per poder treballar. És per això que es van haver de suspendre les classes de batxillerat. Lamenta que els responsables han anat a fer mal esbotjant portes i confirmar que han posat una denúncia als Mossos d'Esquadra. S'han endut material audiovisual, càmeres, càmeres de vídeo, càmeres de foto, ordinadors i d'altres equipaments tecnològics de diferents laboratoris, així com també han obert els armaris privats del professorat. Els bombers ahir van estar treballant en un incendi en una indústria de palets Artesa de Segre. El foc va quedar estabilitzat a les 2 de la matinada i 8 dotacions i han continuat fent tasques per extingir-lo durant la matinada. I uns 300 treballadors de l'escorxador Avidel de Lleida han aconseguit entrar a la planta per treballar malgrat la vaga. Un dispositiu dels Mossos ha facilitat l'accés a les instal·lacions després que dijous no van poder entrar per culpa dels piquets. I ull, perquè el Departament de Salut ha notificat avui divendres 333 contagis de Covid-19 a la província de Lleida. 260 són al Pla i 73 al Pirineu. Amb tot això, hem de dir que el nombre de persones hospitalitzades ha tornat a pujar 2 més als hospitals de Ponent, fins als 74, i això sí, n'ha baixat en 2 al Pirineu, que es queden 4. Per tant, total de 78 persones ingressades per Covid-19 als hospitals lleidatans. A les UCIs, els crítics, pugen a 10 persones. Per tant, tota precaució és poca, només faltaria el que sempre diem: mascareta, distància física, tenir a punt el tema de les vacunes i sentit comú, per evitar aglomeracions. Parlem d'esports.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Abans, però, et recordo que aquesta tarda a les 6 de la tarda hi ha el retrobament, o no sé com li han dit, de l'Indivi Limandoni, que ja està col·locat, però faran aquesta festa per reinaugurar-lo. Jordi Sitjà, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Tenim per davant un nou cap de setmana d'esport i comencem parlant de futbol femení.
Doncs sí, ara hi ha cap de setmana que no es pon, ja jugué tothom, i la EM torna a jugar al Recasens, aquest cop l'última jornada de l'any de la Liga Reto Iberdrola 2, i serà dissabte 11, demà, a les 8 de la tarda contra l'Oviedo. Si aconsegueixen la victòria, les noies del Seca de Sant Pere tancaran l'any amb 6 victòries en els últims 6 partits. D'altra banda, les Lleones de Pardinyes jugaran diumenge a la 1 de la tarda contra la Societat Esportiva d'Osca, en l'últim desplaçament de l'any. Recordem que aquestes noies no tenen cap victòria encara.
En futbol masculí?
Doncs mira, el Lleida Esportiu, recordem que va guanyar el passat diumenge al Camp d'Esports en aquell partit a portes obertes contra l'Egea, i va poder tancar aquesta mala dinàmica que portava, i ara aquest cap de setmana els toca marxar a Osca per jugar contra el filial de la Societat Esportiva. Serà diumenge a les 12 del migdia. En futbol amateur, destaquem que a la Primera Catalana tenim un partit entre el Catllà i l'Atlètic Lleida que tindrà lloc diumenge a les 12. Ens fa una prèvia d'aquest partit el central de l'equip lleidatà, Marcel Ormo.
Partit complicat, l'afrontem amb la il·lusió d'emportar-nos els 3 punts, però bé, anem amb la il·lusió de seguir sumant i d'agafar ritme per acabar bé aquest tram final que ens queden 2 partits d'aquest any.
Parlem de bàsquet femení.
Doncs sí, perquè el Cadí La Seu jugarà demà dissabte a les 7 al camp del Clarinos. Ve de guanyar el Cadí còmodament a l'Islas Canàries, 65-48, i juga per estar en una bona posició a la classificació.
I en bàsquet masculí?
Doncs el Força Lleida jugarà contra el Sant Sebastià diumenge a les 6 i volen continuar aquesta bona ratxa de victòries, perquè recordem que ve de guanyar amb un rival directe de tan sols un punt, que va ser la setmana passada, l'Oviedo. Treuen aquesta campanya enganxat al bàsquet de la segona volta per anar a veure els partits al Barris Nord a la segona volta, i la veritat és que té un bon cartell perquè han de vindre equips que baixen de la CB com l'Estudiantes o fins i tot el Girona, on ara juga Marc Gasol.
És un bon reclam, per omplir pavellons. La veritat és que sí, és veure tot un exjugador NBA al pavelló de la vostra ciutat o del vostre municipi, el Marc Gasol. Amb hoquei femení.
Doncs el Vilassana porta un 5 de 5. Les noies de Vilassana estan increïblement fortes a la lliga d'hoquei. I tornaran a jugar demà dissabte a casa a les 7 de la tarda contra l'Ocla, Vigues i Riells.
I amb hoquei masculí, el Lleida Llista recupera el pavelló 11 de setembre, però no juga aquest cap de setmana.
No juga i tampoc jugarà a cap altra pista. No ho farà fins dijous 16 a les 8:30 a Barcelona contra el Barça, el camp del Barça.
I acabem parlant de futbol sala i de vòlei. Futbol sala.
En futsal destaquem el Pallejà-Linyola, partit entre dos equips que necessiten els punts com els peixos l'aigua, dos últims classificats de la classificació.
Clar. I en vòlei?
En vòlei, partidàs, que tindrem aquí al camp del Juanjo Garra, Rodi Balafia Vòlei, Frankfurt al Arenys Alemany, segon contra primer. Serà demà a les 7:30, els tenen 3 punts de diferència, i recordem que el Lleida segueix segon, però el Balafia Vòlei segueix segon empatat amb el primer.
És col·líder. Gràcies, Jordi, bon cap de setmana.
A tu, Ricard, una abraçada.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, aguantando, fíjate, volando con el viento.
Ay, te iba a decir, ¿a ti te va el viento? No. A ti no te va el viento.
No me va nada del viento.
Yo conozco poca gente que le gusta el viento, pero hay algunos,
A mí ya sabes que me gusta el sol y el calor.
Como un lagarto, ya lo sé. Bueno, venga, vamos a hablar de música, porque tenemos un fin de semana que ya no hay puentes, ni festivos, ni historias, y supongo que la programación vuelve a una normalidad, por así decirlo.
Sí, además ya empiezan todas las salas a funcionar a la espera de la sala Monolita, que ya anunció ya en primicia de que vienen Big Noise el próximo día 25 de marzo.
Muy bien.
Es que precisamente presentaron en Madrid la gira de Diversión, que es un nuevo disco, y entonces ya está confirmado de que vienen el 25 de marzo, pues bueno, supongo que para las más jovencitas que les gusta este grupo. A mí porque me hace gracia porque el cantante, el Álvaro de Benito era el Madrid.
Sí, señor, el jugador.
Dejó el fútbol, colgó las botas y cogió la guitarra. Vamos.
Bueno, pues, bueno. Hombre, se tiene que ser polivalente en la vida, ¿eh?
Hombre, también esto también lo hizo el Mono Burgos, que sí, es el Atlético de Madrid. Y bueno, y si empezamos a analizar, habrá unos cuantos por ahí que, bueno, que también...
Es que, a ver, lo del mundo del fútbol da mucho dinero, pero como no lo sepas invertir, se acaba pronto, ¿eh? Porque a los 30 y pico ya está. O sea que después sí, bueno, tienes que tener salidas, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues vamos a Antares, que tenemos, esta noche tenemos a las 10 al Dani Tejedor, que muestra su faceta de cantautor en vivo con su segundo disco, que voy a hacer hoy. Que precisamente este ha sido un músico que un prestigioso batería que ya ha girado por decenas de países. Pero bueno, ahora se ha dedicado a esto, además hace esa revista de vientos y cuerdas para producciones de TV3 y ha trabajado para Manolo Escobar, Escatarre, Charango y otros muchos. O sea que no es un cualquiera, vamos.
Vale, vale.
Y tenemos mañana sábado en esta misma sala, a la misma hora, tenemos a la Ares Gatal, que es esta Leridana, que se lanza en solitario, que acaba de sacar su primer álbum que se titula Impronunciable, donde pone colores de pop, latín y copla a sus canciones. Esta chica, esta joven, vamos, que vive a caballo entre Lleida y Berlín, comenzó, dio sus primeros pasos en la Escuela de Acordeón de Lleida.
Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, de aquí nos vamos al Espai Orfeo, que es la otra sala que está a tope. Y el sábado tenemos a la compositora y saxofonista Irene Rech, que viene en formato de trío para presentar pues temas propios combinados con estándares del género. Y luego el domingo tenemos el Circuit Folk, que viene el Pony Pisador, que regresa a Lleida para presentar su tercer álbum, Jaja Salud 2, pero el 2 con 2 con de número.
Ah, vale.
Es que es un quinteto barcelonés muy cachondo, ¿no? Que se asoma a las músicas tradicionales de todo el mundo con un estilo vivo y desenfadado. Y bueno, creo que esto del Circuit Folk, una pincelada que sirva, creo que todavía lo sigue, no, creo no, lo sigue llevando Tony Revés, ahora que ya no está al frente del Café del Teatre, que precisamente el Café del Teatre, pues, vuelve a abrir puertas. Sí, sí, vuelve el sábado con ese concierto esperado de Ayala, que es una cantante de música negra, por decirlo así, pero muy muy adaptada a los tiempos modernos, que está arrasando por todos lados. Además, yo me fijé en ella desde el principio, y hay que decir de que de este su segundo álbum, que está dedicado, bueno, homenajea a Stanley Kubrick y a David Bowie, hizo un videoclip y lo hizo en Jaworsí. O sea, lo hizo aquí en Tierras Leridanas.
Muy bien.
Y otro lo hizo en Osmonegros, o sea, que están muy próximos todos aquí, o sea. Y luego, para los más potentes, los más puncarras, pues tenemos La Boite, que también abre mañana sábado, un doble concierto sabatino, por 6 euros anticipada, 8 en taquilla, que será a las 10. Tendremos al trío femenino, que son unas guerreras, que se llaman Rat Penades, que estas se presentaron al último Pepe Marín, pero ahí se han quedado porque, claro, no está a la espera de convocarse.
Claro, claro.
Y luego tenemos como cabezas de cartel a Batek, que descargan en vivo su nuevo EP, que se titula Rebels de Core. En esta banda, pues, milita el guitarrista Nando, que siempre ha estado en Carbunco, otro de los ganadores del Pepe Marín de hace unos años.
Muy bien.
También hay que dar una pincelada que el cantautor catalán Ramon Muntaner, pues, murió tristemente ayer a los 71 años, aunque ya estaba un poco desvinculado de lo que era la música en vivo, pero bueno, siempre lo tendremos en el recuerdo.
Sí, y también a través de sus redes sociales ha anunciado que tiene cáncer de páncreas Pau Riba.
Sí, también lo he leído por ahí y a mí...
73 años, ¿eh?
Para mí es uno de los músicos de referencia y que a mí más me ha influenciado desde que empecé con esto de la música, y cuando el rock catalán quería distinguirse del resto quitándole la K, precisamente el rock catalán de finales de los 70, cuando se hacían aquellos conciertos en Canet Rock, que eran conciertos festivales, no como ahora que son mítines políticos, y íbamos todos a disfrutar allí en plan hippie, y éramos todos amigos.
Yo siempre he dicho lo mismo, el deporte y la música, por favor, que no los mezclen con nada. La música es música y punto, y el deporte es deporte y punto. Bueno, a lo que lo mezclan con política o cualquier otra historia, con cualquier reivindicación, o sea, para mí no, ¿eh? O sea, no. Yo sí voy a ver un partido de fútbol, que no me líen. Y si voy a ver un concierto, lo mismo. O sea, no...
Sí, eso es lo que tendría que ser, pero desafortunadamente no es así. O sea, la política se ha convertido en un cáncer que invade todo y lo está destruyendo todo y está bueno.
Es un show perpetuo, si te fijas. Es como un programa de televisión perpetuo. O sea,
Lo peor del caso es que nos dibujan la vida con tristeza, porque si no estás ahí, es muy triste. Es muy triste todo lo que tocan esta gentuza.
De verdad es que sí. Bueno, vámonos con el melo malo, Andrés. A ver, ¿quién nos has preparado para esta semana?
Otra vez estamos a las puertas de una nueva Navidad, pero la gente no emana tanta felicidad como antaño, y los que sonríen sin parar ya no pueden engañar a nadie. El mundo quiere abrirse camino más allá de las ganas de luces y de fiesta, mientras no paran de estrenarse los alumbrados navideños en las diferentes ciudades como la que compartimos. Al precio como se ha puesto la luz, no está el asunto ni para encender velas. Más allá del consumo y del bullicio que luego deja ebria a la sucia sociedad y vacía de sentido, la verdad es que no todo sigue igual, sino que del mal seguimos disparados al peor. No hay mula, ni buey, ni camellos, ni reyes, pero lo importante es aparentar y seguir engañando al personal. Los más espabiladillos, encima, aprovechan el dinero público para hacer sus disimulados discursos partidistas, ¿o acaso nadie se ha fijado en esa simbología que parece estar escondida entre los motivos navideños, pero que asoma a los ojos de los más ávidos? Entonces, ¿para qué repartir una hipotética felicidad de paz y amor cuando se sigue sembrando el odio por doquier? Es Navidad en Jerusalén y en Navidad matan también. Jesucito ya va a nacer, que te pille un palestino cachomamón y que te cuelgue de un pino, cantan Sociedad Alcohólica al respecto. Si no tuviéramos poco con esta pandemia provocada, con la resaca de las vacunas que no pueden con esas variantes que no cesan nunca y con medidas cautelares de muy dudosa eficacia como los pasaportes COVID, lo mejor que se puede hacer es pasar de todo, olvidarse del pavo y del champán, pensando en que son muchas las familias que no llegan a final de mes. El planeta entero está herido, es mucho más pobre, frágil y vulnerable, como para estar de celebraciones hipócritas navideñas en las que también se recomienda limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales. Pese a todo, los pobres niños son machacados por la televisión por miles de anuncios en los que el niño solo tiene que apretar un botón y para nada cuenta su imaginación. Reza la canción Feliz Falsedad. Todo es una mentira y más en Navidad. Luces por toda la ciudad para intentarla disfrazar, anuncios de paz y hermandad que después ya nada valdrán. Además, con el contexto epidemiológico actual y las incertidumbres asociadas, lo raro es que no salga una banda de rock que se llame Los Malhumorados para amortiguar el ruido que producen esos cínicos festejos. Este año el Grinch vuelve a tener razón. Odio la Navidad. Oh yeah.
Y lo que te digo, hay letras de canciones que sirven para todo, para todo momento. Que ilustran cualquier realidad. Es curioso, ¿eh? Lo que pasa es que cuesta encontrarlas, pero en fin. Lo que me extraña es que no haya salido un grupo que se llame Los COVID o alguna historia así rara. No sé si triunfarían, ¿eh? Mira, ¿qué te digo?
Yo creo que no, ¿eh?
No. Estamos hasta las narices. Mira, cuando pase todo, si pasa, pues vale, entonces sí, Los COVID. Pero antes no, ¿eh? Antes no. En fin, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte són líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I camí cap a la una de la tarda, ja saps que setmana en sí, setmana no, està amb nosaltres l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, aconselladora de llibres. I amb el seu espai a Llibrera't, ens fa propostes de llibres d'una pila de gèneres, que segur que t'agradarà, Anna. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs bé, perfecte.
Estava mirant ara el calendari. El proper dia que tornem a parlar amb tu és la nit de Nadal, eh?
Mira que bé. Menjarem
torrons. 24 de desembre estarem fent la Llibrera't. Bueno, la Llibrera't sí. I el programa de ràdio igualment. Però sí. Són aquelles dates que dius que 24 de desembre és una data ben marcada, eh?
Doncs sí.
A més, sí, sí. Escolta, tu a casa ets de tio?
Sí, ah. Sí. Vull dir, és una tradició que he incorporat a la meva vida amb les nenes, eh? Ah. Dir, abans no.
Ah, bueno.
No era de tio jo, no.
Però ara sí.
Però sí, clar, des de fa uns anys. Sí.
És tan maco, sobretot quan són petits, eh? Després ja creixen i ja canvia la cosa, eh? Però
sí, després quan... ja no fan ni cas.
Quan són petits és tan maca aquesta tradició. Jo, de veritat, sembla estrany l'innocents que som quan són petits, eh? No ho hauríem de perdre mai, això.
No.
En fi, va, que ens n'anem per les branques, parlant de tios. A Llibrera't, ja sabeu, que és l'espai amb l'Anabel Ramos, parlem de llibres i parlem d'aquells moments que, si no els tenim, els hem de buscar, ens els hem de fabricar, en el que puguem desconnectar amb un llibre a la mà i alliberar-nos. No, sí, d'aquí traurem un verb, una paraula nova, ja veuràs. Anabel, vinga, quantes coses em proposes avui?
Doncs us proposo, faig 5 propostes.
5 propostes.
Sí.
Vinga.
Començarem amb una novel·la, que és una novetat. Bé, és una novetat perquè l'han traduït ara recentment a l'editorial Sexto Piso, a l'any 2021, o sigui, aquest any. La novel·la es diu La mejor voluntat i l'autora és Jane Smiley. És una autora que ha fet, o sigui, té moltíssima obra publicada. No crec que gaire coneguda aquí, però no sé si et sona la setmana passada que parlàvem de pel·lícules i de llibres,
sí.
Una pel·lícula que es diu Heretaràs la Terra.
Sí, no l'he vist, però no sí que l'he llegit, sí. Doncs, o sigui, l'he llegit, he vist el títol, sí.
Ella va escriure la novel·la, va fer el Premi Pulitzer l'any 91.
Ah.
I la vam adaptar al cinema, és una pel·lícula que va ser, bueno, força, va tenir força repercussió, va ser força coneguda, i després també ha fet algunes novel·les més. Aquesta és una novel·la gran, diguéssim, important, amb moltes pàgines també,
bueno,
saps? Amb molta profunditat.
Estic mirant, és una pel·lícula de l'any 97,
sí.
Amb Michelle Pfeiffer, Jessica sí. Lange, Jason sí. Roabar, Jennifer Jason Leigh, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí.
Colin Firth.
Sí, doncs la novel·la va... Bueno, això va ser un Premi Pulitzer i van versionar...
Veus, és curiós, acabem coneixent... Fixa't, jo que no he vist ni he llegit la novel·la ni he vist la pel·lícula, però busco la pel·lícula i veig els actors i les actrius i dius, ui, carai, això... Però, en canvi, ningú sap que està... Bueno, ningú sap, o no té tan...
Poca gent.
No té tan ressò que això està basat en una novel·la, qui és l'escriptora... Escolta, vaig a buscar el llibre a la biblioteca per llegir-me'l.
Sí.
Aquest pas ens costa de fer-lo, eh?
Sí, bueno, sí, estan estirant el fil.
Ja.
Estirant el fil i llavors van sortint cosetes.
Doncs per això et tenim aquí, cada dues setmanes per explicar aquestes històries. No, que sí que és molt interessant, escolta.
Per estirar el fil. Clar. Doncs l'última novel·la que han traduït...
O sigui, digue'm. Aconselladora de llibres i estiradora de fil. Eh?
Saps què passa? Que jo soc molt curiosa de nena.
Que llavors, és molt bo, això.
No me quedo només amb la primera versió o amb això. Llavors, si et diuen... aquest llibre, no? Per exemple, jo, aquesta autora l'havia conegut en el seu moment, segurament devia ser una cosa que se'm va oblidar, uh-huh. I quan va arribar el primer llibre que me vaig llegir d'ella es diu Un amor cualquiera, i em va agradar moltíssim, també editada per Sexto Piso, publicada aquí en castellà per Sexto Piso, me va encantar aquest llibre. Llavors, quan vaig veure que Sexto Piso ha traduït la segona, una altra de les seves novel·les, La mejor voluntad, doncs vaig córrer a llegir-me'l. Llavors, clar, llavors estires del fil, qui és aquesta senyora, que
això mateix.
I te n'adones pues, que va escriure un premi Pulitzer, que aquesta pel·lícula, que aquest llibre va convertir en una pel·lícula.
Jo això ho feia amb música. A vegades surt una cançó molt coneguda ara, o que té molt boom de cop, d'un grup, no? Sí. Però és un grup que fa 10 anys que està traient discos, i la gent... els primers ni els coneix. Doncs jo sí que ara, amb les facilitats que tenim, amb les plataformes, doncs te'n vas a veure quin va ser el primer àlbum, a veure com ha anat evolucionant el seu so i tota la història. Clar. I això també és veritat que no tothom ho fa, perquè evidentment requereix un temps, gastar temps i escoltant, i a més els àlbums, igual que els llibres, ja has d'estar una estona escoltant-ho, no val ràpid.
Clar.
Bueno, llavors... històries a part.
L'últim que han publicat, o sigui que han editat, La mejor voluntad, se diu, La mejor voluntad. És meravellós, bueno, m'agrada molt, és un llibre de 130 pàgines, el llegeix en una tarda, dues tardes màxim, i parla sobre, el protagonista és un home, pare de família, amb la seva dona i el seu fill, que decideixen retirar-se una mica de les tecnologies i viure apartat en una cabana, en un bosc.
Bueno.
I el llibre planteja doncs, les relacions entre ells i si realment es pot viure amb aquesta d'esquenes, diguéssim, al capitalisme, no? O d'esquenes a la societat en la que vivim ara mateix. D'acord? I saps aquestes novel·les que tens la sensació que passarà alguna cosa?
Sí.
Que vas llegint a poc i dius, passarà algo, i passa.
Anava a dir, i passa al final, perquè
sí,
si no...
Sí, passa. Pues nada. Passa. L'autora te va posant com a...
Et va preparant.
Sí, te va preparant. És preciós, és un llibre meravellós.
Molt bé.
Ara anem al clàssic, A l'home, de Mercè Rodoreda.
Uh-huh.
Va ser Premi Creixells l'any 1937, del segle passat, o sigui, quasi fa...
Home,
encara 100 anys, però quasi, sí.
Sí.
I la va revisar la pròpia Mercè Rodoreda l'any 1968.
Ahà. Uh-huh.
És una novel·la psicològica, no sé si... Ella va escriure moltíssimes novel·les, les tres primeres no les va considerar... va considerar que eren obres menors, i aquesta va ser com la que va iniciar el seu bagatge com a novel·lista.
Uh-huh.
Novel·lista, escriptora de contes... és la Virginia Woolf catalana...
Sí.
Meravellosa y a l'home és una obra deliciosa, és una novel·la psicològica plena de simbolismes i un retrat social pues, de com se vivia l'amor, no? A principis del segle passat.
Uh-huh. Sí, que ha canviat molt tot.
Sí, ha canviat bastant per sort,
Sí.
Per tot per les dones.
No, tens tota la raó.
I coses que han canviat molt.
A la meva dona li agraden molt les pel·lícules i les novel·les històriques... I sobretot les de Jane Austen i la pel·lícula aquesta de Sentido de Sensibilidad i Orgullo y Prejuicio, totes aquestes històries, i déu-n'hi-do, és curiós perquè allò sí que reflecteix la realitat, i, bueno, déu-n'hi-do, perquè això passava de veritat,
Aquí va, bueno, clar, aquí a més a més hi ha molta gent que es pot sentir identificada perquè no fa tant temps.
Clar.
que passen els fets que van passar. Vull dir, tothom, qui més qui menys, tenia un tiet que se'n va a Amèrica i que va tornar. I, no?
Sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, és una novel·la deliciosa. És l'història d'amor d'un adolescent amb un senyor gran.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Anem a...
Còmic d'adults.
Al còmic d'adults. Mira, el còmic d'adults que et porto avui és un còmic que està basat en un assaig que va escriure Yuval Noah Harari, que és un divulgador científic, historiador, que va escriure un llibre que es diu Sapiens. Tothom segur que el coneix, Sapiens, la història de la humanitat, diguéssim, l'any 2011. Doncs aquest assaig, després ell va escriure dos més, Homo Deus, que seria com una història del futur, no? I 21 lliçons per al segle XXI, que és també un altre assaig que parla sobre el temps en el que estem vivint i tot això. Doncs Sapiens, que va ser un èxit brutal i que encara s'estan editant i reeditant i la gent encara l'està llegint, ell va decidir fer-ho, convertir-ho en una novel·la gràfica. Llavors, amb l'ajuda de dos dibuixants, David Van der Meulen i Daniel Casanave, doncs han fet aquesta versió de novel·la gràfica del seu assaig Sapiens.
I es titula igual?
Sapiens, sí. Uh-huh. Sapiens, una història gràfica. Uh-huh. No fa tot el llibre, perquè el llibre de Sapiens és tota la història de la humanitat, són 600 i escaig pàgines, i aquests són 250 pàgines, i arriba, diguéssim, fins a la primera part del llibre.
Vale.
Però està molt bé, eh? Els dibuixos, a veure, són uns dibuixos senzills, molt entenedors i molt clarificadors, i a més, és un còmic que és tant per joves com per adults.
Vale.
Vull dir que, si et fa pal llegir-te Sapiens, que són 600 pàgines, te'n
vas cap a la
novel·la gràfica.
Claro, la part il·lustrada. És la primera part, de totes maneres, que no cobreix tot el llibre. Però, bueno, és una bona manera. Sí.
A més, està explicada la història de la humanitat amb molt d'humor i amb molts, guinyos, no sé com...
Guinyos, sí.
Això pues, a l'actualitat, no? Vull dir que està molt bé, és molt, molt entretingut.
Molt bé.
Aquest per Nadal seria ideal.
Mira. Molt bé, i escolta, ja que ve Nadal, això ho hem de fer tot l'any, però i ja ho fas tu també cada vegada que parlem, però anem a donar una doble dosi de propostes cap al món infantil, va.
Mira, jo primer et recomano un que es diu Buenas noches, planeta, d'un dibuixant, il·lustrador argentí que es diu Linier, que el seu nom és Ricardo Siri, però signa com Liniers, que té moltíssims llibres infantils i molts còmics il·lustrats. I es diu Buenas noches, planeta. És un llibre molt tendre, és un còmic infantil, de fet, molt tendre, sobre què passa a la nit quan anem a dormir i deixem tots els ninots i les joguines allà a l'habitació, que, no?, que et fan companyia, que estan amb tu. Què passa amb els ninos i, per exemple, les mascotes que tens a casa? Doncs això és el que explica...
Ah, caram. Home, d'això segur que se n'ha fet una pel·lícula. Si no d'aquest, vull dir, algo similar, eh?
Les coses molt semblants. Sí, a les nits passen coses. Doncs aquest és molt bonic. És un llibre molt tendre, molt bonic. L'he llegit milers de vegades.
A partir de quina edat el recomanes perquè el llegeixin sols?
Sempre. Ah, bueno, sols... a partir de que comencen a llegir.
Ah, molt bé.
No sé. Vull dir, perquè és un llibre, té molt poca lletra, és un còmic, hi ha moltíssima il·lustració, una il·lustració molt bonica, preciosa,
i
hi ha molt poca lletra. Però des de zero, bueno, zero no, en dos mesos igual no
passen
gaire temps. Però
bueno, amb els pares
i les mares, l'any, sí. Sí, i tant. Sí, perfectament es pot explicar, jo de fet a la meva de nou li explico. Vull dir que ja sap llegir.
Buenas noches, planeta, molt bé.
Buenas noches, planeta, editorial Impedimenta, de l'any 2018.
Vale.
I després un altre que se titula Per a què serveix un llibre, de l'escriptora Chloe Legacy i de l'editorial Viraviro. És de l'any 2016. Llavors t'explica per a què serveix un llibre. Per a què serveix un llibre? Doncs un llibre és una illa de calma, un llibre és un amic quan els altres t'empipen, és una aventura...
Però
a vegades sí pots trobar la solució als teus problemes.
És molt bo aquest.
Sí.
A més, és infantil. L'estic mirant ara a partir de 5 anys.
Sí.
No, però vull dir alguna vegada que algú a casa, el fill o la filla, et digui que jo no vull llegir. Bueno, doncs mira, llegeix-te aquest, que t'explicarà per a què serveix.
Sí. Un llibre suspens. Sí, està molt bé. Els dibuixos són molt bonics. I és molt bonic. I el llibre et fa créixer. Bueno, és per compartir. Està molt bé. És com, per a què serveix un llibre, no? Doncs què pots fer amb un llibre? Doncs totes aquestes coses.
No ho hem recordat avui, però tots o pràcticament tot el que ens recomanes ho tenim a la Biblioteca Pública de Lleida?
Tot.
Tot. O sigui, imagina't.
Tot.
Per tant, pot ser que estigui agafat, us poseu a llista d'espera i ja està. Vull dir que
sí.
Però tot el que ens explica la Nabel ho tenim a la Biblioteca Pública de Lleida. I després, si us agrada molt, doncs us l'acabeu comprant. Vull dir que
exactament.
Això... O per regalar, que a vegades són idees de regalar. Què regalem? Una joguina? Una... Bueno, pues, potser sí, però en lloc de 10 joguines, potser ho podem baixar a 4 o 5, i la resta, pues, dos experiències i un parell de llibres. No sé, ara dono idees. Sí, que al final, sí. T'ho dic perquè a partir de certa edat comences a buidar habitacions de canalla i està ple de jocs que alguns hi han jugat 3 vegades, si arriba.
Sí.
No. O sigui, és molt bonic obrir la caixa i veure, i són molt bonics, però de veritat que després no. A més, les cases cada vegada són més petites, vull dir que és complicat. Molt bé, doncs, propostes, maques, que ens ha fet avui l'Anabel Ramos. Les teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, si les voleu fullejar abans o mirar-te-les abans, o... Escolta, això del còmic no ho acabo jo de veure clar com és. Doncs aneu allà, us el podeu mirar i a partir d'aquí, doncs, iniciar aquesta aventura. A Llibrera't, amb l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, aconselladora de llibres, i avui, a més, li hem afegit lo de estiradora de fils. O sigui que... Anabel, com sempre, un plaer, gràcies, cuida't força.
Molt bé, igualment, bon cap de setmana.
I a nosaltres ens plantem a la una, després al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Imagina por un momento que lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y en colegios como el de Canet de Mar, en Barcelona, no tuviese nada que ver con el idioma. Pongamos, por ejemplo, que la ley dijera que tiene que haber 3 horas de matemáticas y una de ciencias sociales cada semana, allí, en las aulas. Pero en un colegio podrían plantarse y decir que de eso nada, que todos sociales, y que el que quiera matemáticas, que se las pague, porque aquí en este colegio somos todos muy superfans de la geografía y de la historia. Es más, podrían decir también que ya aprenden los niños matemáticas al contar los años y los siglos, y que con eso, pues tienen más que suficiente. Bueno, pues imagina, siguiendo este ejemplo, que a la familia que sí quiere matemáticas para su hijo, se le empieza a señalar por ello. ¿A qué suena chiste, verdad? Bueno, pues de broma nada. A las 4:30 de esta tarde, ese niño y su familia van a vivir y van a sufrir la concentración que se ha convocado en su contra a las puertas de su propio colegio. La ha convocado el llamado Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Ahí es nada. Y mientras, la Fiscalía investiga un posible delito de odio en los mensajes que pedían apedrear la casa del pequeño. Hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que garantice la protección del menor. Le dice en concreto al consejero de Educación y también a los responsables de este colegio que tienen que preservar la identidad del pequeño, que, insistimos, solo tiene 5 años. ¿Cómo está su familia con todo esto? Bueno, pues sabemos que están serenos y también firmes, pero sufriendo por el acoso. ¿Y del resto de padres y la sociedad que les rodea, qué? Pues para hablar del resto, hay una palabra que lo explica todo. El miedo.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
La presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe, Ana Losada, a la que acabas de escuchar, explicaba hoy en Herrera en COPE que el gobierno catalán sabe muy bien que tiene todas las de perder y por eso está utilizando este caso para amedrentar al resto de padres, al resto de familias. La ley asiste a las familias que piden el 25% de las clases en castellano. Además, ahora mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene pendiente pronunciarse en al menos otra decena de casos. ¿Que son muy pocos los que han reclamado por el momento? Sí, es verdad. ¿Que hay muchos más, pero no se atreven a meterse en líos? Pues sí, también. Pero aquí la cuestión va mucho más allá del idioma propio, que, por cierto, hablan sin problemas, además, unos 14 millones de españoles que todos los días utilizan tanto el español como el catalán, el euskera o el gallego. El debate de fondo está en la ley y en su cumplimiento, porque si un día es a ti, a quien un tribunal te da la razón por un despido improcedente o por un robo o por cualquier otro problema legal, de nada te va a servir que ese tribunal te dé la razón si después nadie obliga al cumplimiento de la sentencia. Es viernes, 10 de diciembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofín.
Pues Pilar, nos vamos a ir enseguida hasta Navarra y el País Vasco, las zonas más afectadas por los desbordamientos de ríos. Es la mayor crecida del río Arga en los últimos 20 años. La situación es crítica y extraordinaria, dicen, hasta el punto de que en pleno centro de Pamplona, no es broma, se ha podido ver a vecinos en canoa. Además, a solo dos semanas para la Nochebuena, de momento los precios se contienen, aunque son más altos sí que hace un año. La carne, el pescado o el marisco son entre 3 y 4 euros más caros que en 2020. Julian Assange puede ser extraditado a los Estados Unidos, lo acabamos de conocer. La justicia londinense considera que el país norteamericano ha ofrecido las suficientes garantías de que el creador de WikiLeaks reciba el trato adecuado para proteger su salud mental. Assange va a seguir en la cárcel hasta que termine este proceso, que todavía puede ser recurrido por su defensa. Estados Unidos reclama el australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Además, el Papa se ha dirigido a los miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos, señalando que están llamados a contribuir a la protección de la dignidad humana de los más débiles, afirmando sus derechos, promoviendo la fraternidad y también sin desfigurar la imagen de Dios que está impresa en cada una de las personas. Les recuerda además a Francisco que pueden contribuir desde su competencia y responsabilidad a invertir el rumbo ante los abusos de la violencia que aumentan la cultura del descarte. Y hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Caritas ha pedido políticas públicas que no se olviden de las personas que se quedan fuera de las prestaciones sociales. Recuerda que para reducir desigualdades es imprescindible que los más necesitados puedan superar las grandes dificultades burocráticas que encuentran a la hora de pedir estas ayudas.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Llega un derbi que puede ser trascendental para la Liga.
Real Madrid-Atlético el domingo. El Real Madrid, si gana, dejaría a 13 puntos al equipo de Simeone. Los blancos están pendientes de Benzema. Los rojiblancos con Luis Suárez entrenando ya hoy con el grupo. Dice Marco Asensio que el Real Madrid irá a llevar la iniciativa.
Nosotros intentar llevar la iniciativa como estamos haciendo los últimos partidos, ser intensos, ser agresivos sobre, en las dos áreas, tanto defendiendo como atacando, y yo creo que por ahí pasa un poco la clave del partido.
Por cierto, que sigue reunida la Asamblea de la Liga para votar si aprueban o no el acuerdo con el fondo CVC. El agente de Haaland, Mino Raiola, ha dicho que los cuatro clubes a los que puede ir el delantero son Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. El domingo se decide el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hoy en la primera tanda de entrenamientos, Verstappen ha sido el mejor, con Hamilton tercero, Alonso sexto, Sainz noveno. Esta noche hay un Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto, es a las 9, y Carolina Marín renuncia al Mundial de Bádminton en su tierra, en Huelva.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Lleida.
Estás informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui divendres, a les portes d'un nou cap de setmana, 10 de desembre del 2021. Hores d'ara, doncs encara ha pujat una miqueteta més la temperatura. Ara hi ha 15 graus a la ciutat de Lleida, amb vent relativament fort, 40 km per hora de mitja i ratxes que han arribat o i que poden arribar als 65 i fins als 75 km per hora. Per tant, màxima precaució, sobretot pel tema del vent. Tot seguit, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions que es mantindran al Pirineu amb la cota de neu que anirà baixant fins a situar-se sobre uns 600 o 1.000 metres amb acumulacions que podran superar els 5 centímetres de neu a partir dels 1.200 metres i els 20 centímetres a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, avui són més altes, amb màximes de 16 graus a Balaguer, de 15 a Lleida de capital, de 14 a Tàrrega, d'11 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà del nord i de l'oest, amb intervals moderats i amb ratxes molt fortes a la meitat sud i a cotes altes del Pirineu, que podran superar els 70-80 km per hora. Si mirem ara demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts, amb precipitacions i nevades persistents durant el matí al Pirineu i que tendiran a anar menys a la tarda, amb la cota que d'uns 600 metres anirà pujant a uns 1.400. Per últim, les màximes seran de 16 graus a Lleida i a Balaguer, de 13 a Tàrrega, de 9 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha anunciat que aquest mateix cap de setmana Renfe reprendrà el servei del tren blanc de la R3. És un servei semidirecte que uneix l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu. Amb aquesta mateixa roda de premsa, el secretari de Mobilitat també ha dit que va demanar ja fa dies per carta a Renfe la restitució del servei de la línia Binèfar-Lleida. Gavín ha recordat que, tot i no tenir competències en aquesta línia, afecta molts veïns de Lleida. L'absurd de sempre, aquesta línia fronterera que els humans hem traçat. Després passen aquestes històries, però una línia que per naturalesa hauria de funcionar perfectament bé, la de Binèfar-Lleida, per exemple, o de Barbastre fins a Lleida, se m'apures, doncs bé, ja són regions diferents, governs diferents, polítics diferents, que s'han de posar d'acord i que quan s'asseuen a parlar, presumptament no posen per davant les necessitats de la societat, sinó el benefici que en poden treure o no de facilitar o entorpir arribar en un acord. És un exemple més. Amb successos, dir-te que aquesta matinada els bombers han treballat en un incendi en una indústria de palets, Artesa de Segre, que el foc ha quedat estabilitzat a les 2 de la matinada i que 8 dotacions han continuat fent tasques per acabar extingint-lo. I uns 300 treballadors de l'escorxador Avidel de Lleida han aconseguit entrar a la planta per treballar malgrat la vaga. Un dispositiu dels Mossos ha facilitat l'accés a les instal·lacions després que ahir dijous no ho poguessin fer per culpa dels piquets. Recordem sempre que això de la vaga és opcional i que no ha de coartar la llibertat dels altres. De sempre, acompanyat de les vagues, ve el tema dels piquets, que ni és opcional ni deixa llibertat als demés. O sigui, al final, quan es convoca una vaga, si és tan clara, tots els treballadors s'hi uniran a la vaga. Si n'hi ha que no ho veuen clar o no volen anar a la vaga, doncs escolta, prediquem això, no? La llibertat de decisió, doncs ahir no es va poder fer, avui els Mossos han facilitat aquest accés a aquests 300 treballadors. Busquem tot seguit l'actualitat amb Crònica de Salut. Per cert, recordar que ja està totalment operatiu des d'ahir el nou centre de vacunació massiva a Lleida, que ha deixat de ser el pavelló 11 de setembre i que ara passa a estar en els baixos del número 21 de l'avinguda de les Garrigues, a l'alçada de Cap Pont. Allí tenim el centre de vacunació massiva de Lleida, que funciona ja des d'ahir. Salut ha notificat avui 333 positius de Covid-19 a la província de Lleida, 260 al Pla i 73 al Pirineu. Amb aquestes xifres, les dels darrers dies, el nombre de positius total des de l'inici de la pandèmia a la província de Lleida puja a més de 64.000 persones. La xifra de defuncions comunicada pel govern es manté en els 880 persones que han perdut la vida per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, des de quan es compte, des del mes de març del 2020. El nombre d'ingressats puja en 2 persones als hospitals de Ponent, fins als 74, i baixen 2 als del Pirineu, que ara en tenen 74. Per tant, 78 persones hores d'ara ingressades per Covid-19. Fa 2 setmanes parlàvem de 19, 20, 22. I els crítics, els que estan a la UCI, hi ha 10 persones, una més que ahir. Per tant, fixeu-vos que totes les xifres van pujant. La de positius, la de el tant percent de positivitat de les proves s'ha disparat, està per sobre del 12%. Per sobre del 12%. Són xifres que no arribaven des de fa molts i molts mesos. Pel que fa a la RT, a les comarques de Ponent, està a 1,20. En canvi, al Pirineu, a 1,44. I el risc de rebrot se situa en els 651 punts. Al Pla de Lleida, 36 menys que ahir, i en 649 al Pirineu, 22 punts menys que ahir. En fi, aquestes són les xifres, que de vegades, doncs, què passa amb aquestes xifres? Són xifres. Sí, són xifres, però són realitats, també. També hi ha l'altra realitat, que amb tot l'enrenou de les xifres, doncs, de vegades, o no te les expliquem per falta de temps, o queden barrejades dins de tota la informació. I és que de totes les persones ingressades, el tant per cent de persones no vacunades és molt superior al de persones vacunades. Per tant, és una altra cosa que hem de tenir en compte per si encara no tens la pauta completa o per si ja t'han cridat per la tercera dosi. I acabem dient que, canviant de tema, avui a les 6 de la tarda, Indíbil i Mandoni, que ja han tornat a casa i ja estan col·locats al seu lloc, ara altra vegada amb la seva aparença amb color negre, doncs tornen a estar al seu lloc i aquesta tarda a les 6 se'ls hi farà la rebuda oficial amb polítics i amb tota una festa que s'han organitzat des de l'Ajuntament de Lleida. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema amb el Divendres de Cine.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia ja saps que parlem de cinema el divendres de cine. I hem de parlar de cinema el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Què tal? Com estàs?
Doncs bé, recuperant-me.
Bueno, però
a poc a poc.
També et dona oportunitat de veure moltes coses, eh?
Sí, tant.
Eh?
Sí.
Què has estat veient?
Pues he vist moltes coses, com tu bé dius, i bueno, us desgloso una mica per plataformes.
Ah, per plataformes,
vale?
Vinga.
A Netflix he estat veient Cowboy Bebop, són 10 episodis, els teniu tots ja ficats, tal, no ho heu esperat setmana a setmana. És una sèrie que cinematogràficament, el llenguatge narratiu de la sèrie m'ha encantat.
Ah.
I junta molt també temes musicals, i cada capítol representa un estil musical, no? A nivell de fotografia, molt bé, o sigui, és una pena que sigui una producció feta per la petita pantalla, perquè en gran pantalla també ha de ser xulíssim, les coreografies de lluita molt bé, o sigui, és una sèrie que jo la valoro alt.
Però,
¿vale?
Ja, però és una sèrie de quin tipus o de quin gènere?
Pues mira, Cowboy Bebop està basada en un anime, de no sé si fa 20 anys que es va fer l'anime o així, que aquí també es va treure a la tele, no? Hi ha gent que ho coneix per això, per haver-ho vist a la tele. Llavors ara han fet la sèrie amb persones.
Ah.
Vale? I bueno, va sobre uns caçarrecompenses espacials. Vale?
Ah.
Llavors pues, són tres personatges principals, així una mica losers, vale? Una mica perdedors, que es dediquen a anar per la galàxia, no? Fent de caçarrecompenses. És una mena de western de l'espai.
Ah, vale. Ei, jo em vaig veure un que el Firefly, no?
Sí.
L'has vist?
No l'he vist.
Venga.
Tinc moltes coses. Se m'acumulen coses i a la cartellera també se m'acumulen coses i...
Firefly no és una sèrie de culte que també la van cancel·lar abans d'hora. O sigui, ve a ser com aquesta, per entendre'ns. I era també com...
Bueno, aquesta no l'han cancel·lat, eh? Espero que hi hagi una segona temporada.
Vale. Bueno, jo estava llegint ara una notícia en la que diu cancel·lació abrupta per a Cowboy Bebop, l'último desastre de Netflix.
Ostres!
Això és amb data d'avui, eh? Todo indica que la cancelación se debe a la incapacidad de la serie de calar entre el público. Bueno, és per això, ara, tranquils, a partir d'avui, que ho ha dit la Laura, tornarà a pujar això.
És que és boníssima, o sigui, feu-vos un favor i mireu-la.
Bueno,
vale? O sigui, i a veure si la cosa s'anime, perquè la segona temporada jo crec que pot valer molt la pena.
Però acaba bé o no? O sigui, acaba bé, vull dir, té un acabament?
Sí, vale, un acabament. Pot
Cowboy
no continuar.
Bebop, que són de 3/4 d'hora?
Sí, potser una miqueta més.
Vale, 50 bueno, minuts. Pues mira, un cap de setmana. Sí, sí. 5 dissabte, 5 diumenge. Ja us he muntat jo l'agenda.
Molt bé. Què més he vist? He vist el final de La Casa de Papel, vale? Bien. O sigui,
bien,
no
què?
Seria una sèrie que jo valoraria com molt bé.
Quina temporada
però,
has vist?
Entretinguda.
Quina temporada?
Eh?
Quina temporada?
Pues la cinquena temporada, segona part, me penso que és, perquè van dividir la última temporada, l'han dividit en dos parts.
Vos creure que jo no n'he vist ni un de La Casa de Papel?
Bueno, és entretinguda, no està mal.
Vale.
I després tinc pendent per aquesta setmana, que ja la vam estrenar la setmana passada, Perdidos en el Espacio, tercera i última temporada.
Mm-hmm.
Vale? Les temporades són d'uns 10 episodis i, la veritat, molt entretinguda, ciència-ficció, familiar... Vale?
Però aquesta anava a dir, és assequible a partir de 12-13 anys, eh?
Sí, i tant, i tant.
Vale,
sí.
Jo he començat el primer capítol 3 vegades. No, és veritat. L'he començat per curiositat, però no per posar-m'hi, i ja veig que... O sigui, ara hi haurà temporada 3, hi ha la temporada 3 i és final de tot.
Sí, vale. Sí, ja s'havia plantejat així com a 3 temporades.
No, que ja em sembla bé. Vinga, què més?
Què més tindrem? Mira, Amazon Prime, jo segueixo veient Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, així fantasia, no està mal, bé. I després, avui... s'estrena The Expanse, que és una sèrie que la vaig descobrir durant el confinament, me la vaig jalar tota en...
Perdona, molt malament, no funciona així, això. No la vas descobrir durant el confinament, te la vaig descobrir jo. Home, per una cosa bona...
possible.
A veure, per una cosa bona que faig... pues, clar... The Expanse...
Pot ser.
No, mira, The Expanse... a mi me la va recomanar un dia la intel·ligència artificial de Prime. Por lo que ves, intuïmos que te puede gustar esto, no? I et dona-li una llista de Spans. I la vaig començar a veure i et vaig dir, aquesta és bona. I ell no se la va veure.
Pues sí, la veritat és que fa temps que s'espera aquesta, que serà l'última temporada.
Sí. Jo pensava que no aniria tan enllà, però mira...
Pues la cosa està que treuran, no sé si són 8 capítols, i en 8 capítols han d'arreglar tot el marrón astronòmic còsmic que tenen allà.
Espero que ho facin bé, que no ho espallin. Va, i
sí, a després, Disney+. Sí, Disney+, Plus. Venga, Avis, Ojo de Halcón...
Oh, jo també l'estic veient, aquesta.
Hi ha persecucions i hi ha escenes que estan molt ben treballades, sí. Amb aquests planos seqüències, aquests travelings, bien. I després he vist Free Guy, que és aquell tio... que és una intel·ligència artificial dintre d'un videojoc que comença a reescriure el seu codi. Divertida. Està protagonitzada pel Ryan Reynolds i, a veure, és assequible també per més de 12 anys.
Però és pel·lícula, això,
eh?
És pel·lícula, això.
És pel·lícula, vale, sí. Vale. Està bé. Després, a HBO Max, he de dir que aquest dimecres vinent, crec que és, o si no és aquest, és el següent, estrenen Just Like That. Vale, que són una minissèrie de 10 episodis de Sexo en Nueva York.
Ai, no, por favor.
Aquí els fans...
No.
Jo ho he de dir.
No, sí. Però què són, les mateixes actrius?
Menos Samantha. Samantha no estarà. És la gran absència.
Just
però
like
és que, clar, per mi són com de la meva família. Jo a vegades ja us he confessat que jo dic no, amb Sexo en Nueva York. Oh. Estic allí, són com les meves amigues.
Doncs jo no. Vinga, va, anem a les estrenes d'avui. A veure...
Vinga, que n'hi ha 11.
11. 11, portem 6 minuts aquí parlant del que veiem. Del que veus, vaja. Vinga, va, doncs anem per feina. Estats Units.
Vinga, va. Que tu saps, a més, que jo... Se m'està acumulant les coses a la cartellera, perquè avui hi ha estrenes que considero...
Ah, però espera, un moment.
La setmana passada...
Espera. Que vas anar al cine, també.
Ui, si vaig anar al cine a veure James Bond... I ja està, no farem més comentaris.
Oh, perdona, no, ja està, no et va agradar?
Home, hi ha un dolent sense leitmotiv. O sigui, ja, vull dir que no té raó de ser. ¿Vale? Jo te diré que el millor de la pel·lícula és Ana de Armas en la seva escena de lluita. Ja està? Sí, aquí lo dejo.
L'acabes de crucificar, el James Bond, pobre.
Bueno, és igual, ja era l'última.
És l'última
ja...
del Daniel Craig, no?
Sí, exacte.
Pobre.
Però bueno... No tiraria jo coets. La pel·lícula està bé, és entretinguda, no se'n va fer llarga. Vull dir, ja sabia el que anava a veure.
Vale.
Però, clar, hi ha coses que és que després penso en el guionista i penso, che, que aquí has retallat
vale.
Massa, que no s'entén.
Bueno.
Però, bueno.
I així tot heu de durar més de 2 hores.
Sí. Són 2 hores i pico, sí.
Que no en sabem.
Però bueno, a veure, i a mi se m'estan acumulant... Jo tinc aquí la meva llisteta i tinc que veure Cazafantasmes, tinc que veure Matrix,
sí.
Tinc que veure La Casa Gucci. És que, clar,
me l'han recomanat, La Casa Gucci. Me la va recomanar tu
també.
I una persona que l'ha anat a veure també me l'ha recomanat. Bueno, va, anem a les estrenes d'avui, que si no,
Venga,
no ens dona temps.
Vinga, pues, reconeixes aquesta música que t'he ficat?
Bueno, ara estava pensant si era de Gladiator, però suposo que no.
No. Música de Armageddon.
Ah, bueno, vale, sí. Bueno, a veure,
signada per Trevor Rabin i per Harry Gregson Williams.
Sí, sí.
Que és el que va fer la banda sonora de Nàrnia. Pues bueno, aquests dos compositors van fer la banda sonora d'Armageddon.
Bueno, ara la NASA ha enviat un coet amb un asteroide per fer una cosa similar, però sense persones, eh? Estavellar-se contra un asteroide i a veure si el desvien del... A veure, l'han enviat ara, no passarà fins a l'octubre de l'any que ve, l'explosió. Però bueno, vale, venga, pues explico, va, les estrenes.
La pel·lícula, l'estrena de cartellera, venga. No mires arriba, d'Estats Units. És l'última pel·lícula de l'Adam McKay, que és el director que va fer El vicio del poder o Hermanos por pelotas, la del 2008, no? Llavors, bueno, és també un clau de comèdia negra i amb un repartiment que, bueno, de luxe és poc. Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kate Blanchett, Ron Perlman, Rob Morgan, Ariana Grande, bueno, i entre altres, ¿vale? De què tracta la pel·lícula? Pues mira, la Kate és una estudiant de postgrau d'astronomia i el seu professor, que és el Leonardo DiCaprio, Randall Mindy, doncs fan un descobriment sorprenent. Hi ha un cometa que orbita en el sistema solar, ¿vale? Llavors, quin és el problema? Doncs que porta rumb de col·lisió directa amb la Terra. Quin és l'altre problema? Doncs que a ningú li importa. Ah, vale. Ja us dic que és comèdia negra. Pel que sembla, advertir a la humanitat sobre un mataplanetes de grandària de l'Everest doncs resulta incòmode, ¿vale? I amb l'ajuda del doctor Oglethorpe, l'estudiant i el professor d'astronomia doncs emprenen una gira mediàtica que els porta des del despatx de la indiferent presidenta dels Estats Units, vale, que és la Meryl Streep, i fins a l'emissió del Daily Rip, que és un programa matinal, vale, presentat pues, per la Kate Blanchett i l'altre no sé qui és, però bueno. I llavors, pues, bueno, només queden 6 mesos per l'impacte del cometa, vale, però gestionar el flux de notícies i guanyar-se l'atenció del públic obsessionat amb les xarxes socials abans que sigui massa tard, vale, pues, resulta molt còmic. Mm-hmm. Perquè què cal fer perquè el món miri cap amunt, no? Cap a les estrelles, cap als asteroides. Res, jo crec que pot estar bé, jo crec que serà l'estrena de la setmana. No mires arriba. També us dic que és una pel·lícula que convindria veure en versió original perquè amb aquest repartiment, ostres, saps? Paga la pena poder-lo veure la interpretació real dels actors, no? O sigui, no és pres un doblatge, però bueno.
Veus el doblatge, que són actors molt professionals també, eh?
Sí, no ho nego, però vull dir que és una pel·lícula que potser val la pena veure la versió original. Què més tindrem? Vinga, Zeros and Ones, també dels Estats Units, no s'ha traduït el títol.
Zeros i Uns, vinga.
Sí. Va dir que després d'un setge apocalíptic, doncs explica la història de quan un soldat americà, el JJ, interpretat per Ethan Hawke, doncs s'obre camí en un mont tèrbol i tancat de por, no? De paranoia i esperança a l'ombra del Vaticà. Mm-hmm. Vale? És una guerra entre la història i el futur que té lloc doncs, durant una nit i fins a l'alba. Vale? O sigui, és un thriller, ja que ens entenguem. Thriller d'acció, pues, setge post-apocalíptic. Uh-huh. I amb una mica del rotllito aquest conspiranoic. Vale? Què més tenim? Querido Evan Hansen, que és l'adaptació cinematogràfica del musical guanyador dels Premis Tony i Grammy, vale? Sobre Evan Hansen, que és un estudiant d'últim any de secundària amb un trastorn d'ansietat social i el viatge d'autodescobriment i d'acceptació que farà després del suïcidi d'un company de classe.
Caram.
D'estima que la versió doblada, tornem al tema del doblatge, la versió doblada al castellà, també hagi doblat les cançons en lloc de posar-les amb subtítols, ja que són cançons d'un musical original, no? Que menys que les cançons mantenir-les. Però bueno...
Amb això estic d'acord amb tu. O sigui, posa el subtítol a sota i la cançó segueix sent la que ha de ser.
Exacte. Però bueno, què seria de la meva infància sense haver escoltat les cançons de Disney doblades? És que... A veure, què més tenim? Vinga, la família Bloom. Aquesta ens arriba des d'Austràlia. És un drama, ¿vale? Està protagonitzat per Naomi Watts, que bueno, ella és una mare que viu feliç amb el seu marit i els seus 3 fills, ¿vale? I un dia doncs, un accident la deixa paralítica. ¿Vale? I mentre ella i la seva família lluiten per adaptar-se a la nova situació... Doncs hi ha un aliat improbable que es presenta en les seves vides en forma d'un ocell ferit, vale, al qual anomenen penguin pel color del seu plomatge. Mm. Llavors, bueno, l'arribada d'aquest animal és una benvinguda distracció per a la família Bloom, que finalment marca una gran diferència en la mare, ensenyant-li doncs, a viure de nou, no? Estan com els dos ferits, tal... és una història de superació, vale, una mica. La família Bloom, des d'Austràlia. Què més tenim? Tenim una pel·lícula italiana... que es diu Tres Pisos i que, bueno, és un relat a tres veus, vale? Un relat sobre els membres de 3 famílies diferents amb uns apartaments de les quals, bueno, estan al mateix bloc de classe mitjana, vale? Uh-huh. Es tracta d'un jove matrimoni, el Lucio i la Sara, que sospiten que el seu veí, el Renato, ha abusat de la seva filla, vale? També hi ha una mare amb 2 fills, el marit dels quals, el Giorgio, sempre està treballant, i després hi ha una jutge jubilada que exerceix el mateix treball que el seu marit, ¿vale? El Vittorio, o sigui, feina de jubilats. Yeah. I bueno, pues expliquen una mica pues, lo que passa en aquests tres pisos, una mica en plan 13 Rue del Percebe, però bueno, vaya. és drama-comèdia, dramèdia una mica.
Dramèdia.
¿Vale? I bueno, tenim un munt d'estrenes made in Spain que procedeixo a explicar-vos, ¿vale? La primera és un thriller amb Raúl Arévalo que es diu El Lodo, i bueno, va sobre que una forta sequera castiga les vastes extensions d'arrosants del Levant espanyol. Vale? El Ricardo, que és un prestigiós biòleg, després de viatjar per tot el món, té l'oportunitat de tornar a les seves arrels per complir una missió que és protegir el paratge natural on vivia ell de petit. No? Llavors, les mesures que ha de prendre l'enfrontaran radicalment amb la gent dels pobles, vale? Que són regants i tal, i que veuen atacada la seva forma de vida. Vale? Un enfrontament que tindrà conseqüències inesperades, ja us dic.
I que els canvis no costen, i agrada. O sigui, no agraden i costen.
Sí, clar. Sí. Pues, tracta una mica això, però portat una mica a l'extrem, vale. També, que ja me diràs tu, tot un poble perseguint a un pobre biòleg. Sí, sí. Pues bueno, un thriller. El Lodo. Vale? Venga, fica la música.
Ole, vaya canvi, ¿eh?
Que ja són divendres.
Vaja. Home, la veritat, t'agradi o no t'agradi, però tu et fiquen aquesta música i t'aixeques a la cadira. Coses com siguin. No sé de quina pel·lícula és, però vaja.
No, jo tampoc, no sé.
Ah, tampoc.
Vale. Alguna pel·lícula l'he ficat perquè me semblava festiva i m'encaixava en la pel·lícula que us vaig explicar. Ara jo me faig la meva pròpia banda sonora.
Alegria.
Doncs bé, Alegria és el títol de la pròxima
pel·lícula. Ah, es titula Alegria també, vaja, mira. No, és que jo deia Alegria d'Alegria. Alegria, doncs apa, Alegria al cine també.
Ja. Doncs bé, doncs Alegria, aquesta pel·lícula que s'estrena, és una dramèdia, vale?
I dale, amb la dramèdia. No saben fer comèdies doncs... de 100%? Ha de ser drama i comèdia?
Ah, és que la vida és un drama i una comèdia alhora.
Pues per això...
Comèdia.
Bueno, venga, Alegria.
Doncs bé. Alegria. Doncs Alegria és una dona que viu d'esquenes a les seves arrels jueves, encara que des de que es va mudar a Melilla es va instal·lar en la seva casa familiar, doncs no està sent tasca fàcil, ¿vale? Se n'assabenta doncs, que la seva família es trasllada a casa seva per organitzar la boda de la seva neboda amb un jove de Melilla. Llavors, clar, ella, que està vivint sola a la casa familiar, haver acceptat que venen tots els familiars, pues, se li hace un poco bola, ¿vale? Per sort, per a ella, doncs, la jove marroquina que l'ajuda a casa, i la millor amiga d'aquesta jove marroquina, doncs, sempre estan disposades a ajudar-la. Mm. La possibilitat de retrobar-se amb la seva pròpia filla, amb la filla de l'Alegria, doncs, fa que ella suporti amb estoïcisme i alguna cosa de mala llet la invasió de la seva casa per part de la seva família, ¿vale? Però els preparatius de les bodes doncs, faran aflorar doncs, les diferències, ¿vale? Però també tot allò que els uneix, no? Uh-huh. Amb aquesta família. Llavors, què més tenim? La vida era eso. És un drama, aquest és un drama ja directament. Protagonitzat per Petra Martínez i Anna Castillo. ¿Vale? Va sobre dues dones espanyoles de diferents generacions que coincideixen a l'habitació d'un hospital a Bèlgica. La Maria viu allà des de fa dècades, després d'emigrar en la seva joventut, i la Verònica és una jove nouvinguda a la recerca de noves oportunitats que mai va trobar a Espanya. Entre elles doncs, es forja una peculiar amistat que portarà a la Maria a emprendre un viatge de tornada al sud d'Espanya amb una insòlita missió. El que comença com un viatge a la recerca de les arrels de la Verònica es convertirà en una oportunitat per qüestionar-se uns certs principis en els quals va basar la seva vida. Mm. Vale?
Bueno.
La vida era això. A veure, és un drama, però ja us dic, està magistralment i ha sigut molt aplaudida la interpretació de Petra Martínez. I, potser paga la pena també veure-la. Lo que no, ja no sé si en cine o en pantalla petita. Jo aquestes pel·lícules que són una mica més íntimes, que van a tocar una mica més el cor, pues, quasi prefereixo veure'ls a casa.
Clar.
Després surto del cine amb unes ploreres que mare meva. Sí.
Bueno.
La següent pel·lícula es diu La última cena. Vale? Res bíblic, no us penseu. Vale. És un sopar entre amics en el qual l'alcohol, les drogues i un cas de corrupció i una visita inesperada doncs convertiran la nit en una trobada salvatge on l'espectador serà un convidat més, ja que està rodada amb una càmera a l'ombro. A mi m'ha recordat una mica l'argument amb aquella pel·lícula britànica que es diu The Party, que us la recomano molt, és en blanc i negre i és total, o sigui, mm-hmm. També us dic drama-comèdia, eh? O sigui, aquestes bueno. Se'ls posen una mica pues, la vida des d'un punt de vista pues, real, no? Però una mica en plan comèdia negra. L'última cena. Ja us dic, pel·lícules interessants també per com estan rodades. O sigui, aquestes tres últimes, L'última cena i les dues que us explicaré ara, són pel·lícules molt immersives, però per com estan rodades, no? Una càmera a l'ombro o en plan documental. Ara us vinc a explicar també Què hicimos mal, que també és una dramèdia.
I dale.
La dramèdia rodada també a mode documental. És una història, història d'una ficció construïda sobre una realitat que suposa una reflexió dels errors de guió de la vida, amb un tema central, la relació de parella i la crisi d'aquesta. Llavors va sobre una noia que va quedant amb les seves exparelles reflexionen, com en entrevistes, què hicimos mal, no? I es munta allí un relat de ficció que podria ben bé ser real i que algú pot veure identificat, no? En dir, què hicimos mal, com és que ho vam deixar, per què vam tallar, no? Aquesta és una de les propostes també. Clar. I un documental que es diu La primera mujer, que és un documental que segueix a Eva des de que rep l'alta després de 6 anys ingressada en un hospital psiquiàtric, I aquest és el primer pas per tenir una vida normal que ella anhela, però clar, què significa ser normal, no? Uh-huh. Mentre ella espera el fet de que s'alliberi una plaça a l'habitatge tutelat, doncs fa balanç d'un passat d'excessos i de com tractar de recuperar la confiança en si mateixa i en el món exterior. Llavors, quan per fi li troben una llar, no?, per amb ella, doncs les seves aspiracions comencen a fer-se realitat, no? Tenir una feina i un sou propi, recuperar la relació amb la seva mare i fins i tot trobar l'amor. Però sobretot la Eva, la protagonista, té un somni, que és retrobar-se amb el seu fill i demanar-li perdó després de 15 anys de silenci. La pel·lícula de La primera mujer és una pel·lícula sobre les segones oportunitats, la recerca de la normalitat, de tenir una vida normal per a gent que té una vida desestructurada o que té addiccions o que pateix una malaltia mental, no? I aquest terreny fronterer entre la lucidesa i la foscor.
Déu-n'hi-do.
Crec que pot ser molt bonic. La primera mujer, com a documental, i ja us dic també, els documentals ja sabeu que són un gènere molt proper, molt realista, i que per aquesta part és bastant immersiva també.
Bueno, si n'has de triar una de tota la cartellera per tu...
Uf, per mi...
Si només no poguessis anar a veure una.
Jo triaria El lodo, però perquè...
El lodo? Mare! Sí.
Jo soc així, ja ho saps, jo soc així.
Jo em sembla
sempre trio coses rares.
Jo em sembla que no n'hi ha cap per mi,
Sí, home, sí, la comèdia aquesta de Leonardo DiCaprio i la Meryl Streep, això te faria gràcia.
Però això és un drama, una comèdia negra, no mires arriba.
Comèdia negra.
No mires arriba. Te la compro.
No, està bé, a part és com a molt sensacionalista i abarquen els temes aquests dels mèdia,
Sí, de moment no ens toca fins que ens tocarà. Que ja he dit que la NASA s'ha avançat amb el tema i ja ha enviat un coet per provar una cosa. En fi, aquí tenim la cartellera. Podem anar al cinema i amb mascareta, a distància i tota la història. I si no, doncs a les plataformes, que hi ha molt cinema també a les plataformes per veure. Laura González, com sempre, un plaer, cuida't força, encantat de tornar-te a escoltar. Només has faltat un dia.
Molt bé, bon cap de setmana.
Cuida't, una abraçada.
¿A qué sabe tu Navidad? A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A perquè ja anem directes a les 2 de la tarda. Comencem la nostra tertúlia de l'Espai Groc, on parlem de moltes propostes, des del món de les arts escèniques, de la música, de la cultura en general. Avui està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, per cert?
Bé, molt bé, gràcies. Ara fa dies que no em podia connectar perquè tenia una seqüència de reunions que em posaven a l'hora de la ràdio.
Home, no, i a més és que estàveu ultimant la programació dels propers 6 mesos, per tant, és comprensible.
Doncs sí.
Jo crec que és un repte, això, de programar pel juliol, pel maig, pel juny, pel juliol, i més amb l'època que vivim, No deu ser
fàcil,
no? Sí,
però jo crec que no canviarà, Jo penso que no.
No.
De moment tirarem perquè estem tots vacunats o la majoria vacunats, i del que es tracta és de prendre senzillament unes mesures de prudència, no?
Fixa't que els qui no ho estaven, a la que els han prohibit entre els bars i restaurants, amb el tema del passaport, hi ha una llau de gent que es vacuna per primera vegada, en fi. Bueno, va, no són coses de fer-ne broma, però és veritat que hi ha hagut un increment des de que es va dir que s'hauria d'estar vacunat per entrar als bars. Va pujar molt el tema.
Sí. El que passa que és cert que no té per què ser vacunar solament. Pot ser que et facis una prova.
Sí, també, però és més pesat. Bueno, no ho
Home,
sé.
Llavors has d'anar contínuament fent proves.
Per això, mira, això del nas... Escolta, Puri, encantat que tornis a estar per aquí. També està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Un divendres més.
Clar que sí. I repetint model a les orelles, perquè es veu que aquest model sí que funciona, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Et sento clar i net.
Veus que sí? Després per WhatsApp...
Bon dia.
Ara no t'ho dic de broma, això, Després per WhatsApp em dius la marca, el model i tot això, que escolta, jo em feia anar molts d'auriculars i fins que no trobes un que el pots fer anar molta estona sense que et molesti, és un èxit de trobar-lo.
Sí.
En fi, escolta, marxem cap a l'Auditori Enric Granados Puri perquè avui mateix, ja ens ho va avançar la Roser la setmana passada, però avui mateix hi ha el Messies de Handel a les 8 del vespre, que per cert, a la web latemporadalleida.cat ho teniu tot, latemporadalleida.cat ho teniu tot, però estic mirant la fotografia, de lluny, i em recorda el Chris Martin, el cantant de Coldplay, que segur que no s'assembla gens, jo tampoc hi veig massa bé, però em recorda. El Messies de Handel és aquelles coses que no ens hem de perdre.
Exactament, és una obra immensa, és una obra espectacular i d'una gran dificultat, i que fa Nadal, no?
Sí.
Ens hem acostumat a que faci Nadal i, curiosament, perquè es diu el Messies, però també podríem utilitzar-la per Setmana Santa, perquè estem parlant de la vida de Jesucrist. Mm-hmm. Vull dir que...
Sí.
Però és molta tradició de que es faci en aquesta època. I és una obra que és patrimoni no solament dels fidels cristians, sinó també dels fidels a la música, no? Perquè és d'una bellesa i d'una textura especial, no? que ens evoca tota l'època, no? de Jesús i com he dit abans, tota la musicalitat que això ens transporta, no? Mm-hmm. En aquest cas tindrem un cor que no ha vingut mai a l'Auditori, el cor Francesc Baix, que és cor resident de la Catedral de Barcelona, però també a la Sagrada Família de Barcelona, i dirigits per Paul Agnew, que és un gran especialista en música barroca i que ha actuat amb els millors i col·laborat amb els millors directors d'obres d'aquest perfil, no? Mm-hmm. Per tant, no és, amb tots els meus respectes, no estem parlant d'un Messies participatiu, que és una altra cosa, sinó que estem parlant d'una qualitat sonora extraordinària.
I que no us enganyi el nom, la Franz Schubert Filharmònica és l'Orquestra Sinfònica Camera Musicae.
T'ho dic perquè, han canviat de nom.
Sí, però quan dius la Franz Schubert Filharmònica, dius, això, a veure d'on venen. Bueno, ja ens anirem acostumant, però de moment...
Doncs sí, ells volien canviar el nom perquè com que ara també s'estan jugant per Europa, resulta que per Europa Càmera Música sona a música de cambra, a formació petita.
Val.
I llavors van trobar la necessitat de fer un canvi de nom i el van buscar pues, europeu, no? Franz Schubert, Alemanya, però que també està vinculat a la música de cambra, amb la qual una mica pues, representa el seu ideari.
Clar, clar, clar. Molt bé.
Llavors, bueno, tenim també... demà tenim un altre concert,
sí,
que
també
és la JOP, la Jove Orquestra de Ponent, que fan 10 anys de concerts i bé, fan un concert d'aniversari i estarà el director titular, l'Antonio Lájara, i també han convidat el director, el primer director de la formació, l'Agustí López. Jo penso que han agafat una mica les obres més emblemàtiques del repertori que han interpretat aquests 10 últims anys.
No? Molt bé. I després te deixo avançar la setmana vinent.
Perdó?
No, dic que et deixo avançar la setmana vinent perquè el dia 16 hi ha una cita també maca.
Sí, el dijous tenim el trio Ludwig. Aquest concert és un ajornat de fa no sé quan perquè el trio Ludwig està format per l'Abel Tomàs i l'Arnau Tomàs del Quartet Casals i és un quartet que té tantíssima feina, tan en boga que no van poder reprogramar el seu concert fins a aquestes dates. Bé, han canviat també una mica el repertori que havíem ofert originàriament perquè estàvem en aniversari de Beethoven i llavors fèiem programa Beethoven.
Clar.
I ara doncs fan un altre programa. Anunciar una modificació i és que la pianista que és coreana no podrà ser-hi perquè per problemes de passaport Covid i confinaments, al retorn dels seus països doncs els obliguen a confinar-se molts dies i ha tingut problemes en aquest sentit. Llavors la substituïm per una pianista russa, però encara és, això ha estat d'aquest cap de setmana, no, d'aquest no cap de setmana, d'aquest pont, i llavors doncs encara no tenim la informació completa, però bueno, són músics extraordinaris que no hi haurà cap problema i segurament encara ens agradarà més aquesta pianista.
Clar. No ho deies malament, per alguns ha sigut un pont, però d'altres un cap de setmana llarg, que va acabar el dimecres. Mira, el meu fill em va dir, el petit, em va dir, diu, mira, ara provarem de fer-ho a l'inrevés, 5 dies de festa i 2 de treball, a veure què ens agrada més. Dic, home, claro, no cal ni provar-ho, si vols. Dic, però...
A mi m'agrada, però el tema és que llavors em toca treballar moltes més hores.
Però, claro.
Perquè has de fer moltes hores. Jo després del pont doncs vaig arribar i ja vinc a fer hores, perquè tens la feina, no te la fa ningú.
Però escolta, sí. un 4-3 potser sí que el signaríem, els dilluns festa.
Home,
sempre,
sí.
Jo crec que potser sí que el signaríem. Gràcies, Puri.
Només un incís. El dilluns comencem un cicle de conferències que l'hem titulat Parlem de música, una eina per anar de concert. I llavors doncs, farem diferents conferències al llarg de la temporada vinculades a alguns dels concerts més representatius de la temporada. El dilluns el Màrius Bernardo ens farà un que es titula Música i política.
Molt bé.
Guerra, controvèrsia, modernitat i ideologia entorn a una missa, que és la obra que canten els nens de Montserrat, l'Escola Nena de Montserrat.
Molt bé.
O sigui que qui vulgui saber més d'això, segur que en disfrutarà molt més del concert, el dilluns.
El dilluns, en quina hora?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, doncs apa.
Sí.
On ho feu?
A la sala 2.
A la sala 2,
Sí.
Doncs apa, aquí queda. Gràcies, Puri.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida.
Vinga, que marxem cap a Blondel, al Caixa Fòrum, Maribel Tost, que seguim. Bueno, ja tenim una altra vegada el cap de setmana aquí. Ja sabeu que l'exposició central, la permanent, segueix al Caixa Fòrum i que segueixen també les visites guiades, que és una bona idea per veure aquesta exposició.
Sí, així és. Demà dissabte a 7:15, com és habitual, tenim programada la visita adreçada al públic general, però demà ja tenim totes les localitats exaurides per la sessió de demà. Clar. En tot cas, doncs, recordar que cada dissabte, puntualment a 7:15, oferim doncs, aquesta visita que té una durada doncs, aproximada d'una hora, en la qual un educador de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida fa un recorregut pels déus de l'Olimp a través de 43 obres, totes elles vingudes expressament del Museu del Prado, com hem tingut l'oportunitat de comentar en diverses ocasions. No? Sí, sí. Però en tot cas, jo sí que m'agradaria doncs, reforçar que estem oberts doncs, tot aquest cap de setmana que és normal, és a dir, aquesta tarda de 5 a 8, demà dissabte i el diumenge al matí. I que el visitant lliure a l'exposició, quan visiti doncs, l'exposició, es trobarà també doncs, amb una persona a la qual s'hi podrà adreçar per plantejar-li doncs, dubtes, qüestions, és a dir, no li farà doncs, una visita guiada pròpiament dita, però sí que podrà contrastar amb ella les qüestions que li susciti doncs, la visita.
Molt bé.
També, Ricard, m'agradaria doncs, afegir que diumenge a 12:00 PM continuarem amb el cicle de cinema La màgia del primer cinema, no? I en aquesta oportunitat tindrem aquest diumenge projectarem els meravellosos contes de Georges Méliès en color. Mm. És a dir, una selecció de 8 curts en els quals doncs, apreciarem la màgia del cinema de Georges Méliès, els seus trucatges, els seus enginys, amb versions originals i totalment restaurades. Val a dir que sí que és o sigui, els meravellosos contes de Georges Méliès en color forma part del cicle La màgia del cinema primer cinema, que és un cicle destinat o adreçat al públic familiar, però jo sí que m'atreviria a dir que és un cicle de cinema adreçat a tots els públics. I també amb la peculiaritat que cadascuna d'aquestes projeccions que integren els diversos diumenges d'aquest mes de desembre estan presentades per un educador de Caixa Fòrum Lleida que en dona les pautes, que en dona les claus per aprofundir o per gaudir més profundament doncs, de la pel·lícula.
Que consti que jo, el Georges Méliès, el vaig descobrir en una exposició del Caixa Fòrum a Lleida de fa ja uns quants anys. Ara no recordo,
ja em sembla
que era destinada al cinema. Sí. A la part del fons, diguéssim, de l'exposició hi havia el curt per excel·lència de Georges Méliès, que no l'únic, d'aquest viatge a la Lluna, que al final...
L'arriba de la Lluna,
Se simbolitza amb un coet que s'estavella a l'ull de la Lluna.
Així és.
Però és que té molts anys, aquell curt, té molts anys.
Sí. Concretament data des de l'any 1899
imagina't.
I 1909.
Déu-n'hi-do. Bueno, és curiós, i reitero el que diu la Maribel, per petits i grans, perquè això és història del cinema, i l'hem de veure.
És història del cinema, sí. I bé, amb aquest cicle que sí que pretenem és educar doncs, noves mirades, no? Uh-huh. El públic, els nens i nenes que formen part doncs, de les famílies, però també totes les persones que els acompanyen doncs, a la projecció de cinema.
Molt bé. Teniu una projecció dimarts?
Sí, una projecció que jo sí que recomano vivament a les persones que ens estiguin aquí acompanyant. Per què? Perquè tindrem l'oportunitat de comptar amb l'assistència dels seus directors, que són Juan Gamero, per un costat, i Carmen Rodríguez, els quals presentaran el documental que el dimarts 14 de desembre a 7:00 PM projectem a Caixa Fòrum Lleida, que porta per títol Els Karamazov, A Walk on the Soho Years, no? És un documental que retrata el boom artístic dels anys 70 i 80 al barri Soho de Nova York, no? A través doncs, de l'experiència personal d'un grup d'artistes catalans, entre ells Antoni Miral, d'Antoni Muntades, entre d'altres, que van viure a fons un dels períodes més creatius de l'art contemporani. Mm-hmm. I bé, com deia, no? És una verdadera oportunitat per poder gaudir doncs, d'aquest gran documental en pantalla gran a Caixa Economia i, a més, amb la presentació dels seus directors, no? Que, com dèiem, era el Juan, són en Juan Gamero per un costat i per l'altre costat la Carmen Rodríguez. I també, sense abandonar aquest camp del cinema, el dimecres dia 15 de desembre a 10:45 del matí projectarem la tercera sessió del cicle Matinals de Cinema amb la producció 23 Paseos. En aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de veure en pantalla a la Fern i en Dave, els quals doncs, són dos perfectes desconeguts que fan amistat mentre passegen els seus gossos. No? Veurem secrets i emocions inesperades que convertiran aquests passejos en alguna cosa especial.
Molt bé.
I com és habitual, també doncs, comptarem doncs, amb la presència de Marcelí Borrell, el qual puntualment a 10:45 del matí en farà la presentació i a l'acabar en dinamitzarà el col·loqui amb els assistents.
Que és una manera d'enriquir molt això, estic veient a la Roser a la càmera de la Puri. Clar, a mi no em veu, però estic veient a la Roser. Re, Puri, saluda a la Roser que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes. Maribel, gràcies, escolta, que tenim moltes coses i si no, més informació la teniu a caixaforum.org/Lleida, allà ho teniu tot.
Així és.
I per comprar les entrades, que després ens quedem sense. Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, a Antònia Capdevila. Avui he parlat amb l'Anabel Ramos, amb l'espai de la llibrera. Sí. Ja saps que l'Anabel, bueno, tu ja ho saps, l'Anabel és bibliotecària. Uh-huh. A més, és aconselladora de llibres, que aquest títol me'l va posar ella. I avui n'hi hem posat un altre. T'ho dic perquè si la vols sorprendre, i dius, escolta, què t'he escoltat? Ara també és estiradora de fils.
Estiradora de fils.
Estiradora de fils. Saps per què? Pues perquè diu, és que jo sóc curiosa. Jo quan descobreixo un llibre que m'agrada, estiro el fil de l'escriptora o de l'escriptor, vaig estirant el fil per veure què ha fet a la seva carrera. Dic, pues mira, et rebatejo, ara també ets estiradora de fils. Pues mira.
No, a més, aquest tema d'estirador de fils bueno, és molt pertinent amb el tema de recomanacions sí, de la consellera sí. de llibres, perquè moltes vegades, per mitjà d'un autor o d'un escriptor, vas estirant aquell fil de la persona sí. que li agrada, aquella persona li agrada aquella altra, i bueno, vas obrint tot un món que d'una altra manera no haguessis conegut.
No, jo ho feia...
Ho
feia amb música, això. Descobreix a vegades una cançó d'un grup i dius, bueno, a veure aquest grup que havia fet fins ara, no? Uh-huh. En fi, va, Biblioteca Pública. Explica'm coses, Antònia.
Mira, nosaltres tenim moltes coses. La setmana passada vam inaugurar l'exposició Viatge a la Ciutat de l'Infinit, que és una exposició de la Fundació Vicenç Ferrer, de la tasca que estan fent allí a la Índia, i demà al matí a les 11 del matí hi ha una visita guiada per part a càrrec d'Esperança Porta, que és la delegada de la Fundació Ferrer aquí a Lleida. Després, aquesta exposició la tindrem fins passat el Nadal, fins al dia 21 de gener. Després, el dilluns tenim tres coses molt variades. Per un costat tenim el documental del mes amb la projecció de la pel·lícula Mothers, que és una pel·lícula del director Miriam Bakir, que tracta tot el tema de la maternitat, de mares solteres al Marroc, amb tot el que això suposa de temes de legalitat, de temes de presents socials. És una pel·lícula molt interessant. També comentar que les persones que no puguin venir presencialment a la biblioteca tenen l'oportunitat també d'inscriure's al formulari i obtenir un codi per a poder-la visionar des de casa.
Molt bé.
O sigui que a l'hora de fer l'inscripció ho poden fer d'aquesta manera. Aquest dilluns també iniciem un projecte de col·laboració amb l'Institut i Ronda de Lleida, amb els alumnes del cicle d'educació infantil, que una vegada al mes, d'aquí a final d'any, faran contes per a nens petitons, per a nens de llar d'infant a la biblioteca, o sigui, nens fins a 4 anys.
Però faran, vols dir que vindran a explicar-los,
Sí, vindran els alumnes, serà una activitat que no farem ni inscripció prèvia, serà com ja hem fet d'altres vegades, amb els nanos que en aquell moment es trobin a la biblioteca, i els alumnes els explicaran un conte. Els alumnes, el nom que s'han posat és la colla de les màgiques paraules, i serà això, serà un dilluns al mes, hi haurà una sessió de contes amb ells.
Molt bé.
Després, el mateix dilluns, tenim a les 6:30 de la tarda una nova tertúlia dels Daudea, aquesta vegada amb l'escriptor i periodista Juan Cal. Aquesta tertúlia la teníem al mes d'octubre i per temes de la pandèmia la vam haver d'ajornar i ara finalment la podem fer demà a les 6:30 de la tarda. També seguint amb la fórmula híbrida, les persones que no puguin assistir sàpiguen que també la podran veure en directe pel canal YouTube de la biblioteca i que quedarà gravada, o sigui que inclús si no poden veure en aquest moment la poden recuperar al moment que els hi vagi millor. El dimarts tenim una hora del conte, però ja ni l'anuncio perquè ahir vam obrir el formulari i avui aquest matí ja teníem totes les places cobertes, o sigui que ja no en parlo. I el dimecres sí que voldria destacar una activitat que tenim, que està organitzada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que és la literatura no té edat, autors sèniors i joves en debat. O sigui, en el nostre cas, aquí a Lleida, tindrem l'escriptora Montse San Juan i la jove, que és traductora, Mariona Miret, amb una tertúlia o amb una conversa moderada per l'escriptor Sebastià Benassà. I parlarà precisament d'això, de l'escriptura des del punt de vista d'una persona ja amb experiència i d'un jove que acaba de començar.
Que costa,
serà a les 6 de la tarda.
Que costa molt. Molt bé, Antònia, us dono la web també, bibliotecalleida.gencat.cat, allí teniu tota l'actualitat de la Biblioteca Pública de Lleida, bibliotecalleida.gencat.cat. En fi, a punt d'arribar a les dues, Antònia Capdevila, Puri Terrado i Maribel Tos, com sempre, un plaer veure-us, que tingueu un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja res, marxem cap a les dues, ens hi plantem. Soc el Ricard Álvarez, encantat que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Dilluns hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, que les xifres de coronavirus estan pujant. Sisplau, que no tinguis un mal de cap. Mascareta, distància física, si has d'anar a un lloc tancat, doncs que estigui ben ventilat i sempre amb la mascareta, evidentment, i no us hi poseu molts en un lloc tancat. Va, que dilluns hem de tornar a ser tots aquí. Que tinguis un bon cap de setmana. Salut. Adeu.